Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per seguir amb el paraigua a prop, perquè avui serà important per sortir al carrer.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui és dimarts 15 de març de 2022 i comencen 5 dies de vaga educativa contra la política del govern de la Generalitat. Aquest dimarts, dèiem, comencen 5 dies de vaga dels docents en contra de la política del conseller d'Educació Josep González Cambray per reclamar millores. L'avançament del calendari escolar ha estat la gota que va fer vessar el got, diuen USTEC, Comissions Obreres, UGT i la Intersindical de Professors. La CGT i la USOC també formen part d'aquesta convocatòria de vaga. La vaga tindrà lloc de dimarts a dijous d'aquesta setmana i els dies 29 i 30 de març. A més, el dia 23 ja convocada una nova aturada pel català. Els sindicats reclamen recuperar les retallades i arribar al 6% del PIB en inversió educativa, reduir ràtios, estabilitat del personal interí, retirar el nou currículum i el nou calendari escolar i també el compromís del conseller sobre el català. Reclamen també la mateixa dimissió del conseller. Tot plegat arriba després que al supermatí parléssim també amb representants d'aquests sindicats al nostre territori perquè ens expliquessin quina és la seva mirada en clau territorial i, en definitiva, el que ens venien a explicar és que, vaja, que la situació que patim a la comarca del Baix Empordà és un mirall del que passa a la resta del país. Dimecres, dèiem, hi haurà manifestacions que estaran descentralitzades. Se'n farà una a Barcelona, a Tortosa, a Tarragona, a Girona, a Lleida i Manresa. Precisament a la capital catalana, el segon dia de vaga coincideix amb l'inici del Saló de l'Ensenyament. Per això la manifestació anirà de l'estació de Sants fins a aquest mateix Saló de l'Ensenyament a la Fira de Barcelona. I finalment, els dijous, està prevista una manifestació que sortirà de la plaça Universitat i que finalitzarà a la plaça de Sant Jaume. Veurem quina afectació té això als centres del Baix Empordà, veurem quina afectació té amb tots aquells nens, nenes, nois, noies, pares i mares que heu de portar els vostres nens a l'escola, i ho anirem seguint per conèixer, doncs, això, quina és l'afectació que hi ha a la nostra comarca. Ara mateix passen 3 minuts de les 8 del matí. Escolteu el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Ràdio Bisbal. Comencem. Com sempre, saludem l'equip que fa possible avui aquest supermatí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, bon dia.
Àlex Gordon, bon dia.
Hola, bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
Jutgen a 6 persones acusades per diferents delictes, Maria.
Els delictes més destacats pels quals es jutgen els 6 acusats són delictes contra la salut pública, un delicte de grup criminal i un delicte de conducció temerària. Els fets van ocórrer a Sant Feliu de Guíxols i a altres localitats entre els anys 2013 i 2014.
I ahir ho vam saber, la Generalitat recomprarà l'antiga Basaloren que acollirà les instal·lacions del Parc Natural del Baix Ter, les Illes Medes i el Montgrí, Sergi.
Acció Climàtica recomprarà l'antiga Basaloren de Torroella de Montgrí que un particular va adquirir fa uns mesos. En un comunicat, el departament assegura que l'espai tindrà usos públics i, per altra banda, estan estudiant la possibilitat que una altra part es dediqui a donar suport als itineraris interpretatius de la Guerra Freda que hi ha a la zona.
I el comboi Galgos 112 i la penya Blaugrana de Monells torna de Polònia i ho fan amb 31 refugiats ucraïnesos.
Les 6 furgonetes van sortir dijous de Girona amb ajuda humanitària i veterinària. Van poder proporcionar l'ajuda humanitària i veterinària a Ucraïna a través d'un corredor humanitari.
El Corte Inglés de Pals, la botiga de Cala Joquima, va ser protagonista ahir a l'espai Veus de l'Empordà amb la Mar Coll. Vam parlar-ne i, a més, és una de les notícies llegides i vistes, més llegides i més vistes d'ahir dilluns.
Aquest és el sobrenom amb el qual es coneix la botiga Sala i Puig de Pals, que regenta la Joaquima Puig. La propietària d'aquest negoci ha visitat les Veus de l'Empordà amb la Marc Coll per descobrir-nos els més de 130 anys d'història que té la botiga.
I a les 8 del matí i 5 minuts... seguim parlant de programes d'aquesta casa, perquè aquest dissabte passat es va enregistrar una nova edició del Govern i Oposició que podreu veure i escoltar aquest dijous a les 8 del vespre. Però abans ens fem un tastet per explicar-vos que l'oci nocturn, el turisme i la guerra a Ucraïna centren tres dels eixos de debat del Govern i Oposició. El cap de l'oposició a Castell-Platja d'Aro, Joan Giraut, i l'alcalde del municipi, Maurici Jiménez, van debatre sobre les diferents polítiques municipals. Com dèiem, després us en farem un avançament, però com dèiem, el contingut, el programa complet, el podeu seguir aquest dijous a partir de les 8 del vespre a radiocapital.cat. I també ahir a la tarda vespre us explicàvem que la Generalitat destinarà 10,7 milions d'euros per evitar la superpoblació de senglar, especialment al Baix Empordà, en Salvador.
Entre les mesures que s'impulsaran hi ha la cacera ja en funcionament, una nova llei, crear la figura del caçador expert i evitar que els senglars accedeixin fàcilment a l'aliment, tant en conreus com en zones urbanes.
Doncs desconeixem com estan de senglars a Solius, però el que sí que us podem explicar és que Santa Cristina crearà una nova ruta botànica al voltant del seu castell, del castell de Solius.
Es tracta d'una ruta circular de gairebé 5 quilòmetres que permet accedir al castell de Solius, a la Roca dels Moros i al monestir cistercenc de Santa Maria de Solius, enmig d'uns espectaculars paisatges boscosos dominats per la sorra.
Gràcies, Àlex. 8 i 7. Previsió del temps, Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Tornem a tenir un dia gris. Quins són els detalls del temps de la previsió per aquest dimarts?
Pendents de la pertorbació cèl·lia, avui dimarts el dia quedarà gris, ennuvolat i amb pluges que podran afectar-nos a qualsevol hora, tot i que seran més probables durant la tarda. Seran pluges febles, de poca acumulació. La posició del centre de baixes pressions avui impulsarà vents de llevant a estones agregalats del nord-est de la nostra comarca, que seran el motor de les pluges i que afectaran la navegació. És per això que el Servei Meteorològic de Catalunya té emès un avís per estat de la mar que adverteix de mar brava amb onades de més de 4 metres i notable mar de fons de llevant, amb probabilitat alta superior al 70%. Avui, doncs, seguirem amb la dinàmica inestable que no ens deixarà durant tota la setmana. I demà dimecres el temps serà molt semblant al d'avui, tot esperant un dijous més plujós i un divendres que també ho serà. Finalment, comentar les temperatures d'avui, que no seran gens fredes i ens mourem amb una forquilla de temperatures molt suaus entre els 10 graus mínims als 16 graus màxims.
Doncs si fem un repàs actual a les temperatures, la més baixa de la comarca la trobem a Begur, on el termòmetre marca 11 graus positius, i la temperatura més alta la trobem a Sant Feliu de Guíxols i també a Calonge, on el mercuri marca 12,9, és a dir, 13 graus positius. Aquesta és la temperatura amb la que es desperta el Baix Empordà, i el Baix Empordà es desperta també amb la veu, amb el comentari i amb l'opinió del periodista Pere Carreras.
La invasió d'Ucraïna, una agressió en tota regla, ens porta a moltes reflexions. Moltes d'elles no les tocaré en aquesta col·laboració amb Ràdio Capital, perquè la meva inexpertesa en conflictes internacionals no m'ho permet. Tot i que crec intuir les intencions de Putin i el seu objectiu final, no sóc capaç de respondre preguntes bàsiques amb la certesa que caldria i portaria els oients a engany. Sí, m'agradaria aturar-me en un aspecte una mica més proper al meu camp professional, la informació, però sobretot el seu mal ús, èticament sempre reprovable. O sigui, l'ús intencionat de la censura, la desinformació, la manipulació del relat o la seva total absència. Totes, absolutament totes les guerres, les del present i les del futur, fins i tot també les del passat, van acompanyades, a vegades al principi o a vegades al final, amb la construcció d'un relat que li dona sentit. Un relat que en diríem justificador. Un relat que després es demostrarà guanyador o perdedor, èpic, tràgic o còmic. Però cada episodi té la seva narrativa, no ve d'ara, ja passava amb els grecs, amb els romans, amb els musulmans, amb els monarques medievals o amb els nazis. Quan a dia d'avui Putin s'asseu i parla a la nació, el discurs televisat intenta construir un relat, però em temo que no li sortirà bé. La força del relat, la paraula, la justificació en les guerres és brutal. Ho és històricament a posteriori, però sobretot ho és en el moment dels fets. Ho és mentre passa l'acció, mentre la gent combat, mentre la gent lluita, interacciona i guanya o perd. Ho fan, ho fem, per una justificació i un discurs, una èpica o una narrativa. En aquesta invasió, les dues bandes tenen la seva narrativa. Uns de resistència i d'unitat, la banda ucraïnesa, i els altres una narració que podríem dir que és una mica de l'Iran. Em temo que les guerres del futur, a banda de créixer en potència armamentística efectuada sobretot per màquines destructives, intentaran també tenir al màxim d'amplificada la guerra del relat en totes les seves formes, des de la censura total fins a l'obertura total, tot el ventall. De tot el que veig cada dia en noticiaris, diaris, xarxes socials, ràdio i televisió, em fixo especialment en l'ús que es fan en les dues bandes de la informació, la desinformació, la censura o les confusions deliberades. Enganyar l'amic, crear un pretext, crear un discurs i arribar fins al final. Això intento cada dia veure en aquest conflicte i m'angoixa el gran poder de les paraules, el poder del subjecte, del verb i del predicat en situacions de guerra. Miro vídeos, escolto proclames, llegeixo periodistes, com fan també tots vostès en un conflicte suprement tan proper i que no entenem. Va per aquí. Perquè crec que va per aquí. Crec que estic predint, sense voler-ho, al final d'aquesta absurda guerra. Al final només quedaran paraules. Frases articulades de forma lògica per explicar uns fets tristos, dolorosos, tràgics i il·lògics.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Doncs va, que és dimarts, és encara començament de setmana, per tant necessitem arrencar i cançons com aquesta dels Earth, Wind & Fire ens van bé. Cançó del dia per Boogie Wonderland.
Too many things. The me.
És una cançó de l'any 1979 que va assolir fites importantíssimes per cançons del gènere disco d'aquella època, arribant a la posició, per exemple, número 6 de la llista Hot 100 del Billboard, la llista de música més rellevant del món en aquell moment. Ara una llista important també, però clar, els temps han canviat. Ja no som a l'any 1979, per bo i per dolent. Boogie Wonderland, cançó del supermatí d'avui, amb Earth, Wind and Fire. Petita pausa i de seguida ens posem amb el relat informatiu del Baix Empordà.
Aquesta Setmana Santa a l'Escala Santa Gresca amb el Festival Ítaca. Nit de concerts amb Buos, La Fúmiga, The Speed i Doble en Hack Sound i la Basement Band. Concert familiar en Xiula. Concert itinerant amb la Dinamo i espectacle de llums en drons. Per Setmana Santa, viu la Santa Gresca a l'Escala. Entrades a itacacultura.cat.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
Més econòmic del que et penses.
I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
del nostre web,
de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Un quart i 3 minuts de 9. Dèiem a l'avançament del sumari. Aquest dissabte vam enregistrar el govern i oposició de Castell-Platja d'Aro, un dels municipis del Baix Empordà més coneguts arreu del territori. En el programa, el debat el van centrar l'alcalde Maurici Giménez i el cap de l'oposició, Joan Giraut, de Junts per Castell-Platja d'Aro, i es van veure veuran les cares aquest dijous. Com ja és habitual en aquests formats, els dos polítics han començat posant context en algunes de les coses bones que fa l'altre líder del poble. Però sí que hi ha hagut alguns moments on els dos edils del Baix Empordà no comparteixen la mateixa opinió.
El tancar, i concretament l'avinguda Segaró i també part de l'avinguda Cavall Bernat, aquí crec que no es va estar del tot encertat. Es hauria pogut fer millor.
Mentre que l'alcalde li explicava al cap de l'oposició que també s'ha canviat el percentatge de la procedència dels turistes del municipi.
Veníem, diguéssim, com a municipi turístic d'un 50-50, me refereixo al 50% que representen doncs, els veïns de certa proximitat i segons residents de l'àmbit català, per dir-ho d'alguna manera, i el 50% que representa per nosaltres doncs, el turisme, diguéssim, de segona anella.
Un dels altres temes que també han comentat els dos polítics és la reforma del passeig marítim de Castell-Platja d'Aro, on l'alcalde ha reconegut que les obres no estan enllestides.
És veritat que la situació és la que és, i si avui mirem el passeig en la seva franja sud, no podem afirmar que el projecte, diguéssim, és el d'un passeig acabat, i aquesta és una realitat.
L'oci nocturn també és un dels temes cabdals de la població del Baix Empordà, per això des de l'Ajuntament s'ha treballat en fer el màxim possible, explicava el cap de l'oposició, Joan Giraut.
Però jo entenc que l'Ajuntament doncs, ha fet el que ha pogut i a partir d'ara, quan la cosa es normalitzi, doncs ajudarà com ajuda o vol ajudar a tots els sectors.
De fet, l'Ajuntament també està ajudant en tots els sectors possibles, comenta l'alcalde, que assegura que ja han rebut més de 30 persones ucraïneses al poble.
És difícil perquè és veritat que nosaltres estem empadronant a tothom a les vivendes on a dia d'avui estan d'alguna manera doncs, ja quedant-se a residir de forma temporal, però hi ha molta gent que encara no ha passat i som coneixedors. Doncs si nosaltres parléssim de forma directa quanta gent tenim, parlaríem d'una trentena. Si parlem d'aquells casos que sé que han arribat però encara no s'han consolidat com a padró, podríem parlar d'una trentena o d'una quarantena més, no?
Tot el programa Govern i Oposició, que condueix Andreu Paneque, s'emetrà aquest dijous 17 de març a partir de les 8 del vespre a Ràdio Capital i també el podreu veure en format audiovisual a través del nostre Facebook, el podreu veure també a Twitch i el podreu veure al nostre canal de YouTube buscant l'usuari @CapitalEmpordà. Govern i Oposició. I ara seguim. Dèiem, seguim. Seguim explicant-vos que jutjaran a 6 persones acusades per diferents delictes, entre els quals s'hi troben els delictes contra la salut pública d'un delicte de grup criminal i un delicte de conducció temerària. Els fets van passar a Sant Feliu de Guíxols i altres localitats els anys 2013 i 2014. Què més en sabem, Maria?
El judici comença avui a les 10 del matí a la secció 3A dels jutjats de Girona. Segons el fiscal, els acusats de comú acord van conformar un grup amb repartiment de funcions que es dedicava al tràfic de substàncies estupefaents, en concret, haixix, marihuana i cocaïna. A més, en una ocasió, algun dels acusats havien de transportar drogues a França i per això van llogar un vehicle. Durant el trajecte, en adonar-se que eren seguits per les autoritats policials, un dels acusats va conduir de manera temerària el cotxe fins que va ser envoltat per la força actuar. En aquell moment va realitzar la maniobra de marxa enrere, impactant contra diferents vehicles policials i va colpejar la mà d'un dels agents amb la porta del vehicle. En el moment de la seva detenció, va propinar cops de peu i de puny als agents. El fiscal demana 14 anys i 6 mesos de presó per a dos dels acusats, 10 anys i 11 mesos de presó per a un altre acusat i 4 anys de presó per la resta.
Gràcies, Maria. I la Generalitat, ho vam saber ahir la tarda, recomprarà l'antiga base Loren, que acollirà les instal·lacions... La base Loren a l'Estartit, per entendre'ns, que és una antiga estació militar americana. Dèiem, la Generalitat comprarà la base Loren i acollirà instal·lacions del Parc Natural. El Departament d'Acció Climàtica recomprarà aquesta antiga base que un particular va adquirir fa uns mesos. En un comunicat, el departament assegura que l'espai tindrà usos públics i, per altra banda, estan estudiant la possibilitat que una altra part es dediqui a donar suport als itineraris interpretatius de la Guerra Freda que ja hi ha a la zona, Àlex.
D'aquesta manera, la Generalitat exercirà el dret de retracte i recuperarà la finca, que ocupa una superfície de 351.000 metres quadrats. La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ho va anunciar aquest dilluns, assegurant que l'operació permetrà que la finca passi d'haver estat base militar de l'exèrcit espanyol a convertir-se en instal·lacions del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. La tramitació està molt avançada i es preveu que s'aprovi l'acord de govern que ha de permetre tirar endavant l'operació abans del 7 d'abril. La llei permet a la Generalitat recuperar aquests terrenys situats dins dels límits del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter al mateix preu que va pagar el particular, un ciutadà francès, al Ministeri de Defensa, propietari de la finca que fins a l'any 1998 va tenir usos militars. De fet, tant l'Ajuntament de Torroella com les entitats ecologistes havien emplaçat la Generalitat a prendre aquesta mesura i evitar que l'espai passés a mans privades.
I el Ministeri ha fet des de l'any 2015 fins a 4 subhastes per intentar que algú es pogués quedar a les instal·lacions, oi, Sergi?
Efectivament. En la primera, el preu de sortida va ser de poc més de 575.000 euros i en la darrera, que va tenir lloc l'octubre de 2019 i que va quedar deserta, es va rebaixar fins als 468.000 euros. Posteriorment, l'actual propietari dels terrenys va presentar una oferta similar i Defensa va optar per realitzar l'adjudicació directa. Pel que fa al nou ús que se li vol donar, la previsió és que en una part s'hi ubiquin instal·lacions del Parc Natural, com ara sales d'emmagatzematge o espais per activitats. D'altra banda, també s'estudia la possibilitat de dedicar una altra part de la finca a donar suport als itineraris interpretatius de la Guerra Freda que hi ha a la zona. Finalment, hi ha tota una part que es desconstruirà perquè es troba en molt mal estat. En aquest sentit, la consellera Jordà ha expressat la voluntat d'escoltar el territori a l'hora de decidir el futur del projecte. La base Loren era una estació d'emissió de radionavegació per a la mar Mediterrània construïda a l'alt de la Pedrosa prop de l'Estartit. El seu nom respon al sistema de posicionament i navegació Loren, abreviatura de Long Range Navigation, que es basava en ones de ràdio de baixa freqüència i que en aquest cas triangulava amb les bases de Lampedusa a Itàlia i Kargaburum a Turquia. De gestió nord-americana, es va posar en funcionament l'any 1961 i va desconnectar-se el 1995. Les antenes van ser enderrocades el 2005 i des de llavors va quedar abandonada.
Gràcies, Sergi Villena, que abans l'hem presentat com a Àlex Cordón. Gràcies, Sergi, dèiem. 4 minuts i 2 quarts de 9. A El comboi de la penya Blaugrana Monells i Galgo 112 torna de Polònia amb 31 refugiats ucraïnesos. Les 6 furgonetes van sortir dijous de Girona amb ajuda humanitària i veterinària. Van poder proporcionar l'ajuda al país a través d'un corredor humanitari, Maria.
El comboi de Galgo 112 i la penya Blaugrana de Monells torna de Polònia amb 31 refugiats ucraïnesos. Les 6 furgonetes van sortir dijous de Girona amb ajuda humanitària per a famílies desplaçades a la frontera i ajut veterinari que ha entrat a Ucraïna a través d'un corredor i que s'ha destinat als refugis d'animals del país que havien llançat un missatge de socors. La caravana, després de descarregar el material, ja ha emprès el camí de tornada amb 11 famílies que han fugit de la guerra. El més petit del comboi és una criatura de només un any. La majoria dels refugiats s'estaran a cases de familiars i amics de València, Alacant i Girona.
Doncs el comboi hauria hagut d'arribar ahir al vespre ja i estem a l'espera de poder parlar-hi per tal que ens expliquin com ha anat aquest viatge i que ens en donin més detalls. Mentrestant, us expliquem o us fem un resum de la conversa que ahir vam tenir amb la Joaquima Puig, la responsable o la propietària d'una botiga mítica de Pals. En van parlar a l'Espai Veus de l'Empordà sobre aquesta botiga que en algun moment s'havia conegut com el Corte Inglés de Pals, sobrenom amb el que es coneix aquesta botiga, que de fet té un nom oficial i que és Sala i Puig. La propietària d'aquest negoci, com dèiem, va visitar l'Espai Veus de l'Empordà amb la Mar Coll per descobrir-nos els més de 130 anys d'història que té la botiga.
Tal com explica la Joaquima, ella va néixer en aquest negoci, ja que ha passat de generació en generació. El seu avi i el seu pare anaven de casa en casa venent cordes i espardenyes. I quan van arribar els primers turistes a Pals, la botiga va començar a canviar i va ampliar la seva gamma de productes. La Joaquima Puig explica que a poc van arribar els canvis. Tot i això, encara feien espardenyes i la Joaquima encara té els estris per fer-ne. Explica que fa 20 anys no existien les botigues grans, els supermercats o altres botigues a l'engròs. Per això, quan arribaven els estrangers a la seva botiga, se sorprenien perquè podien trobar des d'un ganivet un seient o pasta de dents. Per això es va començar a conèixer com el Corte Inglés de Pals.
El que passa una cosa, que abans, o sigui, estem parlant de 20 anys o por ahí, no hi havia ni supermercats, els xinos ni somiar-ho, no hi havia res. I esclar, i a casa, doncs, els primers estrangers que varen venir, doncs hi trobaven de tot, tant si era un sillón com una cadira, com un plat, com una forquilla, com un ganivet, com un got. I van començar a dir el Corte Inglés. Ja està, vull dir, surt del Corte Inglés. Però esclar, ara el Corte Inglés s'ha acabat, vull dir, ara és a Cal Espardenya o Cal Cordell, s'ha acabat.
Els productes que més es venen són els cabassos per la llenya, les espardenyes, entre d'altres. També tenen joguets més clàssics, alguna cosa de ferreteria o mitges. En definitiva, tenen una mica de tot, però la Joaquima destaca que hi ha hagut un gran canvi al poble que ha influenciat inevitablement, i després de 130 anys d'història, a les compres que hi ha a la botiga. Podeu escoltar la resta de l'entrevista a la web de Ràdio Capital.
La podeu escoltar i la podeu veure en format audiovisual, perquè ens agrada enregistrar en format audiovisual aquest tipus d'entrevistes. Important també les cares, les reaccions que té la Joaquima. Molta il·lusió ens va fer veure-la i sentir-la i, vaja, i parlar-hi en definitiva. I a 8:45, són 8:45, us expliquem que Santa Cristina crearà una nova ruta botànica a l'entorn del Castell de Solius. Es tracta d'una iniciativa per recuperar el coneixement sobre el paisatge de l'Ardenya, ja que presenta una vegetació molt rica que tradicionalment havia estat emprada en tota mena d'usos, des del guariment de malalties fins a la construcció de pipes i forques.
Entre les mesures...
Disculpeu, aquesta no és la crònica que us volíem explicar, però ara sí, amb l'Àlex Cordón, us la tornem a recuperar.
Al llarg d'aquesta ruta s'han senyalitzat uns quants exemplars destacables de diversos arbres i arbusts, amb uns cartells explicatius que porten informació sobre les seves característiques, els seus usos i aspectes curiosos de la seva biologia. La ruta botànica forma part de l'anomenada Ruta del Castell de Solius. Es tracta d'una ruta circular de gairebé 5 quilòmetres que permet accedir al Castell de Solius, a la Roca dels Moros i al monestir cistercenc de Santa Maria de Solius, enmig d'uns espectaculars paisatges boscosos dominats per la sureda. La ruta botànica ocupa el primer tram de la ruta del Castell de Solius, des de la riera d'en Dalmau fins al castell. A més, la ruta del Castell de Solius es pot unir amb la ruta del Balcar, també circular, que surt del mateix nucli urbà de Santa Cristina d'Aro.
I encara parlant d'aquest tipus d'assumptes, us explicarem també que la Generalitat destinarà 10,7 milions d'euros a un pla de xoc per controlar la superpoblació de senglar i reduir els danys que provoquen aquests animals. Aquest pla contempla diverses mesures, Anna Salvador.
Entre les mesures que s'impulsaran hi ha la cacera ja en funcionament, una nova llei, crear la figura del caçador expert i evitar que els senglars s'accedeixin fàcilment a l'aliment, tant en conreus com en zones urbanes. La figura del caçador expert es vol implantar aquest any i seran caçadors que podran fer actuacions específiques que comportin un cert risc, requereixin més experiència o se situïn a zones complexes. El pla de xoc també inclou el suport dels ajuntaments que redactin plans directors que concretin com actuar en cas que els senglars s'acostin a zones urbanes. En paral·lel, també es faran campanyes de sensibilització a la ciutadania per evitar que es doni menjar aquests animals. L'estimació és que a Catalunya hi ha prop de 200.000 senglars, dels quals dues terceres parts són a les comarques gironines. En aquesta línia es considera prioritari actuar a la Garrotxa i a l'Empordà per evitar danys a l'agricultura, accidents de trànsit o transmissió de malalties a altres espècies. Durant la darrera temporada de cacera se'n van abatre uns 70.000, a més els que moren per accidents de trànsit, manca d'aliments o malalties, que és una xifra al voltant dels 3.000. L'objectiu d'aquest pla de xoc de la Generalitat és aconseguir reduir la població de senglars en un termini de 3 anys, i per això dels 10,7 milions d'euros totals, 3,7 ja se'n destinaran aquest 2022.
Gràcies, Anna Salvador. 2:45 de nou. La notícia és de fa un parell de dies, us l'explicàvem a través de radiocapital.cat. La militància d'Esquerra Republicana de Calonge i Sant Antoni ha parlat. Van escollir per unanimitat a Carme Vinyes com a cap de llista per les eleccions municipals que estan previstes pel maig del 2023. Per conèixer-la una mica i per resoldre dubtes sobre la candidatura i les perspectives futures, tenim amb nosaltres l'alcaldable d'Esquerra Republicana de Calonge i Sant Antoni, Carme Vinyes. Senyora Vinyes, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Quines són les raons que creu que la militància d'Esquerra ha valorat per escollir-la com a candidata?
Doncs jo crec que el que volem tots, no?, tota la militància, que és impulsar una candidatura que tingui tots els problemes reals dels nostres veïns i veïnes de Calonge, i que el nostre programa sigui un reflex de les nostres preocupacions, que apostin per un bon funcionament dels serveis públics. La meva candidatura també vol que representi una alternativa ferma i sòlida i que sigui capaç d'il·lusionar una altra vegada els nostres veïns i veïnes.
Uh-huh. Vostè en el seu dia, vaja, en el seu dia no, durant aquesta legislatura, vostè ha estat regidora. Sí. Abans de la moció de censura que va impulsar l'actual alcalde Jordi Soler, com va viure tot allò?
Doncs es va viure amb molta tensió, molta preocupació, perquè teníem un govern que estàvem en minoria, bloquejat, perquè no ens deixaven avançar, i treballar molt i estar molt bloquejats per al govern que ens va fer la moció de censura, que la seva única il·lusió era ser ells de govern i no mirar pel poble.
Deia vostè, vull encapçalar una candidatura que generi il·lusió. Com es fa això? Perquè aquesta, coses com aquesta, com una moció de censura enmig d'un mandat, al final hi ha accions d'aquest tipus que acaben també allunyant a la ciutadania de la política i vaja, no sé si compartirà mi el diagnòstic, però un té la sensació a vegades que en aquest moment la gent viu més allunyada que mai de la política i de l'acció dels polítics.
Per això nosaltres, més que res, volem que necessitem un projecte on les prioritats sigui el benestar de la ciutadania i el progrés econòmic i la cohesió social. La prioritat ha de ser les persones i l'efecte social. I amb això és el que volem engrescar a tota la gent, tots els veïns.
Uh-huh. Concretim-ho això una mica. Digue'm alguns punts que vostè creu que es poden millorar del seu municipi i que proposi o que pugui proposar en el programa que presentaran a les eleccions del 23.
Doncs nosaltres estem treballant en el projecte i sobretot en el comerç, en la cohesió, en la desestabilització del turisme. Bueno, estem treballant tots plegats fent un projecte que engresqui a tots els veïns i veïnes de Calonja, amb molta il·lusió, i sabem que podem fer-ho. Uh-huh. Perquè la prioritat són ells.
Sí, sí, no, això, vaja, anava a dir, és evident, però o com a mínim hauria de ser-ho. En declaracions al Punt Avui, vostè va afirmar que vol ser la candidata que retorni la governança republicana al poble i que reverteixi l'actual pacte de la vergonya que ens governa, que no ens escolta els veïns i veïnes i que només ven fum. Quin és el fum que ven l'actual equip de govern?
Doncs que fan moltes notícies, que només són titulars, però si tu mires al darrere no hi ha cap projecte al darrere en el que estiguin treballant. I quan tu fas una notícia és perquè anuncies un projecte amb el qual hi creus i treballes.
Posi'm exemples, si us plau.
Doncs, per exemple, posar una notícia al mes de novembre que estaven fent les obres del passeig d'un mirador que s'havia estat malmès per la Glòria i realment aquella reparació del mirador no es va fer fins a l'abril d'aquest, un any després, per exemple.
No sé, algunes accions més d'aquestes que vostè comenta? Entenc el sentit del que vol dir d'anunciar coses en les que no s'hi treballa bé o no s'hi treballa en profunditat o directament no s'hi treballa.
Doncs, per exemple, anunciar tots els projectes del Fons Generation i dir-li a la ciutadania que faran molts projectes i que costaran cap a, ara no sé exactament, els milions d'euros. No recordo, no vull dir una xifra que no és, però realment no és que ens els hagin donat els Fourth Generation, és que anem a optar a tenir-los i no sabem ni si els tindrem, i les notícies que ells venen és com si ja ho tinguessin. És això el que vull dir que hem de ser reals a l'hora d'anunciar, anunciem coses que realment hem treballat i hem fet.
Uh-huh. Quan vostè em diu de retornar la il·lusió a la ciutadania, no sé si no em pot identificar allò, el problemes, el que la política avui en diu els problemes reals dels veïns i veïnes de Calonja. Quines són les tasques que avui s'haurien de tenir en compte i que no té en compte l'actual equip?
Bueno, amb la pandèmia tots hem patit problemes econòmics a les empreses i actualment s'està ajudant molt els nous emprenedors, però també hem d'ajudar a la gent que té els locals oberts i que han aguantat la pandèmia i que han tingut de tancar perquè no han sigut capaços d'ajudar ni d'estar al seu costat. I vull dir, quan s'aposta per als nous emprenedors, que jo estic d'acord, absolutament d'acord, estem tot l'equip d'acord, el que sí que hem d'ajudar també és que no marxin els que ja hi són.
Sí, sí. Estava mirant això que dèiem abans dels fons Next Generation i Calonja presenta quatre projectes, això és una notícia del 2 d'octubre del 2021,
sí.
Per tant, pot haver-se actualitzat, però deia que es presenten quatre projectes a fons europeus per un valor de 23 milions, com són el nou centre d'interpretació del vi, i seu de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme a Sant Antoni, la Fundació Gamon Media i les reordenacions de l'Avinguda Catalunya i la Plaça Catalunya. Creu que són projectes idonis o necessaris?
Doncs, des del nostre punt de vista, si ho hagués fet Esquerra Republicana, segur que aquests no haguessin estat sobre la taula o ho haguessin mirat altres.
Quins projectes hauria pogut presentar? Creu que s'haurien hagut de presentar aquest tipus de fons?
Nosaltres som de projectes més socials. Uh-huh. Haguéssim mirat quin projecte era l'idoni per presentar en aquell moment. Tenim diversos, que ja ho presentarem en el moment de la candidatura, però haguéssim treballat per un altre cantó.
M'està tocant una mica el violí, aquest dematí.
Per què?
Sí, home, perquè em respon molt en genèric avui.
Bueno, perquè estem treballant tots plegats i nosaltres volem decidir i fer el que creiem que tenim de fer en el moment que toca.
Senyora Vinyes, Calonja és també un dels pobles que s'ha manifestat solidari amb el que està passant a Ucraïna. Creu que la gestió dels refugiats ucraïnesos al municipi que s'està duent a terme s'està fent de manera correcta?
Doncs exactament no estem gaire al dia. L'oposició estem molt al, ens tenen molt al marge de tot, i el que sí que sabem és que hi ha molta gent particularment que també està ajudant molt i que està recollint moltes coses que necessiten. L'Ajuntament sé que ha agafat una furgoneta, ha anat a buscar uns refugiats, els han portat i els han donat una vivenda, han portat 6 refugiats. A partir d'aquí no sabem res més, no sabem actualment què faran, com els tindran, se suposa i s'entén que se'ls buscarà feina, se'ls ajudarà, i des d'aquí Calonge no sé més per la part que fa la gent personalment que no pas per el que fa l'Ajuntament, a part de que en Jordi Soler em sembla que està en totes les notícies i en totes les ràdios. Sí, sí, em sembla que l'únic alcalde que està en totes les notícies.
Sí, jo li puc dir que la notícia que nosaltres vam publicar, la que la vam publicar d'agència, en aquest cas, a la fotografia sí que hi sortia, això sí que li puc afirmar, perquè la tinc davant.
Sí.
No, al marge d'això, li preguntava si creu vostè que hi ha algun tipus de límit o en la gestió o en l'acollida de refugiats que vinguin d'Ucraïna.
Bueno, el problema que tenim actualment és que s'estan buscant vivendes i no es troben. Però hi ha gent que està disposada a pagar lloguer de gent que ve d'Ucraïna i no es troben vivendes. Uh-huh. Perquè tinguin, i llavors quan venen els hem de col·locar, i això és una tasca molt difícil que s'ha de treballar. I ja et dic, hi ha empresaris que estan disposats a pagar el lloguer d'un any, el que passa que és un problema també afegit que tenim a Calonge i Sant Antoni, que és la vivenda. Ni pels que som d'aquí trobem a vegades vivendes, doncs la gent aposta més per la vivenda turística.
A Calonge hi ha, o a la zona de Sant Antoni, hi ha un edifici que ara no recordo el nom perquè m'ha marxat del cap, i miri que fa estona que hi estic pensant, que és aquest edifici que està tancat, diguem-ne, o que està... Vaja, és que digui'm vostè el nom, que si em pot ajudar, que em fa molta ràbia això que em marxin les coses del cap. Vaja, en definitiva, un edifici que està buit i que havia estat ocupat històricament, no sé si una opció podria ser agafar aquest edifici d'una manera definitiva i convertir-lo en habitatge social.
Bueno, Calonge ha agafat en el carrer Sala un edifici que estava buit, i nosaltres quan vam estar govern vam fer el sostre cívic i es va tirar endavant. I aquí tenim, Calonge té 4 pisos que vam aconseguir, que vam aportar 300.000 euros. Quan se va signar el conveni amb sostre cívic, és una vivenda social que seran 10 pisos per gent jove, en un principi, i 4 pisos que queden destinats per Calonge, per les necessitats actuals que tingui. Llavors també hi ha un altre bloc de pisos que està a prop de l'Ajuntament, que també està en el carrer, ara no recordo com es diu, està a la carretera, i aquest edifici es va aconseguir desallotjar tots els ocupes, i ara el propietari, que són me sembla que és la Sareb, està arreglant i està intentant fer, no sé si els vendrà, els llogarà o el que està fent. Per altra banda, l'equip actual me sembla que també ha agafat un altre edifici a l'Avinguda Unió, i també que està preparant per les necessitats també que necessiti Calonge.
Uh-huh. Senyora Vinyes, ja sé que vostè aspira a ser alcaldessa a les eleccions del 23, però deixi'm intentar concretar una mica aquesta aspiració. De quina manera s'imagina vostè alcaldessa? Amb majoria absoluta, amb algun tipus de pacte, i si és així, amb qui pactaria?
Bueno, primer hem de treballar molt, hem d'intentar la majoria absoluta, que això és molt difícil per tots, hem de saber quin tenim al davant, perquè actualment tenim diversos partits polítics que no sabem si es presentaran o no es presentaran en el 2023. Tenim de saber qui més serà l'aspiració alcaldable en els altres grups polítics, i evidentment el que hem de treballar és per tenir una estabilitat. I si hem de pactar, amb una estabilitat i per fer una gran feina per al poble de Calonge i Sant Antoni.
Escolti, i si vostè sortís alcaldessa, quina seria la primera acció que faria?
Doncs... és que tinc moltes en el cap.
Digui-me'n una, va.
Bueno, mirar la circulació, sobretot al municipi de Calonge i Sant Antoni, perquè em sembla que la circulació amb cotxe no ens funciona gaire, pel nostre gust, eh?
Escolti, doncs...
Una de fàcil, eh? Perquè, ja et dic, som un equip i tenim diversos projectes que estem treballant i en el nostre programa electoral ja sortiran.
Escolti, és igual, ni demanava una, me n'ha donat una. Queda apuntada, això sí, millorar la circulació del municipi a Calonge, que segons diu vostè... No acaba d'estar ben resolta. Carme Vinyes, nova alcaldable d'Esquerra, Calonge i Sant Antoni per les eleccions del 2023. Ho vam explicar ahir i avui la tenim aquí amb nosaltres. Gràcies per atendre la nostra trucada i seguirem la progressió de la seva candidatura.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Treballarem amb molta il·lusió i amb moltes ganes, com hem dit.
Doncs, escolti, nosaltres que esperem poder-ho explicar en primera persona. Que vagi molt bé, bon dia.
Molt bé, bon dia.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí. Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, bon dia.
Ep, avui t'he posat la música que toca, eh?
Home...
Bé, us o no?
Home. Està bé. I ara on?
Amb en Josep Lluís Vidal tenim cada dimarts una cita obligada i necessària per posar-nos al dia d'aquelles coses que passen en l'àmbit digital, en l'àmbit tecnològic, en l'àmbit en el món de les aplicacions i que a vegades no li donem prou importància a petits canvis de normatives o petites coses, modificacions que fan les plataformes i deia, a vegades no li donem importància perquè són coses que es noten i que ens afecten la nostra vida quotidiana. Per exemple, aquesta primera, que diu que WhatsApp limitarà una vegada els reenviaments a grups, Josep Lluís.
Sí, 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 la veritat és que això... Ai, perdó. Això passa en un context en el que estem rebent moltíssima informació, bé, no del tot creïble, no del tot contrastada... ara amb tot el que està passant a Ucraïna, no? Amb l'inversió a Ucraïna, però també en molts altres àmbits. No? Per exemple, tu ets dels que van a comprar compulsivament el dijous i el divendres i el dissabte als supermercats, Miquel?
No sé si compulsivament. No, jo quan soc al meu pis, el dissabte, la majoria de dissabtes vaig a mercat, però quan sóc a casa, però si no hi sóc a casa, que és gairebé mai, no. O sigui, no vaig a comprar compulsivament els dissabtes. No.
Val, saps per què t'ho dic, no? Perquè va començar a circular per les xarxes, de fet va passar, això és una cosa que va passar, i és que alguns supermercats, no tots afortunadament, van patir doncs, un assalt comparable al de l'estat d'alarma de la pandèmia del 2020.
Sí, ben cert.
Va començar a buidar estanteries i això va començar a circular per les xarxes, per WhatsApp, i tot va venir perquè va començar a circular per WhatsApp precisament un àudio d'un suposat transportista que cridava a això, a que la gent s'aprovisionés de menjar i de productes de primera necessitat en vista a una suposada vaga del sector que finalment s'ha vist que és una vaga limitada a una plataforma concreta que agrupa un número limitat de transportistes i, per tant, no té la incidència que en principi podria tenir sobre l'abastiment dels supermercats. I això ha circulat per WhatsApp i deia que les limitacions que està imposant la plataforma pel reenviament de missatges, per sobretot això, no? Per limitar el reenviament de missatges tant a persones concretes com a grups, succeeix en aquest context de desinformació constant que ara també estem patint, no?, amb la guerra d'Ucraïna. Però ara te posava l'exemple aquest dels grups de transportistes doncs, com un exemple sí. Més proper, no?
Home, i de fet, és que, de fet nosaltres a radiocapital.cat el dissabte vàrem publicar una notícia que explicava que això, que hi havia supermercats buits per por a aquesta vaga. I sí, és veritat que això es va propagar per WhatsApp.
Correcte. Llavors, doncs, per evitar o intentar lluitar contra això, WhatsApp fa un pas més i ara implementarà properament una nova mesura, que és un missatge que s'hagi reenviat moltes vegades no es podrà reenviar més d'un cop a un grup. De fet, no es podran reenviar cap missatge més d'una vegada a grups, concretament. Ara aquesta limitació existeix només per missatges de persona a persona, de número particular a número particular. I, de fet, es poden reenviar com a màxim 5 vegades. Això fa ja que un any, una cosa així, que WhatsApp ho va implementar també amb la mateixa intenció, amb la intenció de frenar una mica la propagació dels bulos, de les notícies falses, de les fake news, no? I ara això ho estenen als grups, però de manera més restrictiva, perquè, clar, l'abast que té un grup, teòricament, doncs és més gran que el que no pugui tenir una persona enviant a tots els seus contactes un a un, no? Qualsevol missatge. Per tant, quan ho implementin, perquè això encara no és oficial, només es podran reenviar missatges a grups una sola vegada. En el fons és una trampa, també.
És que anava a dir, feta la trampa, no?
Clar, perquè tu el podràs agafar i copiar i enganxar el missatge i fer-ho totes vegades com creguis convenient. Que passa que, perdona'm l'expressió, però som tan rucs que si no ens ho fan tan fàcil amb el botonet de reenviar, no ho farem. Saps?
Ja.
I, per tant, això ja suposarà de per si un fre.
Ja. Bueno, sí, és possible. Sí, sí. Bueno, escolta, veurem, ja en parlarem, aviam quan això s'implementi, a veure, veurem el resultat, perquè suposo que tard o d'hora també algú ho explicarà, no?
Sí, sí, de fet s'haurà de fer oficial, ara això només és una informació que revela un portal especialista en novetats de WhatsApp, www.betainfo, del qual hem parlat moltes vegades aquí en aquest espai, i que es dediquen doncs, a veure quines són les novetats de les versions beta de les aplicacions, i clar, aquesta és una.
Molt bé, doncs més coses. I també encara, no relacionat amb les fake news, però sí, una mica sí, Facebook sí. Permet temporalment, ja sí, és que no sabia si ho estava llegint bé o no.
Sí, sí,
Facebook
sí.
Permet temporalment publicacions que inciten a l'odi contra Putin i els russos.
Sí, 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 sí. A veure, Facebook, Instagram, tot l'univers de Mark Zuckerberg té una política bastant estricta, no?, amb publicacions que inciten a l'odi, a la xenofòbia, al racisme, a l'odi en general, no? I de fet, és molt relativament fàcil, no?, que et bloquessin el compte, que sobretot si comences a rebre denúncies d'altres usuaris, no? I a més a més que té, primer, tot un sistema d'intel·ligència artificial amb uns algoritmes i també un personal del qual, per ser un dia en parlarem, però estan molt cremats, que són els que monitoregen totes les publicacions o algunes de les publicacions que es fan en aquestes dues plataformes, a Facebook i a Instagram. Dèiem doncs, que Facebook té una política bastant estricta contra el contingut que incita a l'odi, no? Doncs bé, ara ho han relaxat una mica i ho han relaxat...
Ui, beu aigua, beu aigua.
Ai, sí, sí, aquesta pluja l'està matant. Ho han relaxat, però de manera selectiva. I diuen, vale, no podeu fer publicacions d'odi, però si és contra Putin, sí. No? I si és contra els russos, també.
Dius, clar, és que això ho trobo fortíssim.
Per això
em liava, perquè no sabia si la cosa que em sorprenia és que ho permetia no. O que ho permetia temporalment.
Temporalment, diuen. O sigui, jo això ho interpreto com una manera més de guerra d'una empresa americana contra Rússia, directament. Perquè això de temporalment és, vale, doncs quan tu retires els tancs, jo deixo de permetre publicacions que demanin el teu cap, no? Ho trobo bastant fort. Crec que no s'hauria de demanar mai el cap d'una persona, ni d'un poble encara menys, no? Sí, perquè la violència contra els russos, dic, no? Escolta, tots els russos són dolents, o què? No? I, no sé, ho trobo molt fort, no? Clar, la resposta del Kremlin no s'ha deixat esperar i han vetat l'ús d'Instagram a Rússia.
Clar. Sí. Bueno, i mentre tot això passa... Rússia podria desconnectar-se d'internet i això també podria ser una mesura per evitar això que comentàvem fins ara.
Sí, sí, sí. De fet, ja han desenvolupat des de l'any 2019 que ho van posar en marxa. Però no ho han aplicat. És a dir, ho han provat. Tenen la seva pròpia xarxa d'internet. No? És una xarxa que es diu Runet i que, segons ells, funciona correctament. És a dir, que podria servir continguts a totes les persones que es connecten des de Rússia a internet. El que passa que, clar, no podrien accedir els usuaris a webs o aplicacions o a serveis que estiguin allotjats fora de Rússia. Vaja, una mica el que passa a Xina, no? Però molt més gran, no? És una censura, tota regla, és evident, no? I la veritat és que molts analistes dubten de que això realment Rússia ho porti a la pràctica. Se n'ha parlat molt, evidentment, com és normal, no? En aquests dies. Se n'ha parlat molt d'aquesta possibilitat. Ha començat a fer una prova al Kremlin amb les pàgines web governamentals, en aquest sentit, però sí que és el que et deia, els analistes dubten que això realment pugui tenir una implementació efectiva, perquè hi ha molts negocis que veurien que s'enfonsen, no? En no poder tenir accés als seus clients a ells directament des de fora, no? Clar. I al final també els russos, empreses russes també venen a fora, no? Sí, tot i que ara tenen moltes sancions, etc, no? Però vaja, veurem com va tot plegat. Aquí el que tenim són dos fronts, és el front dels tancs, el front dels míssils i el front de la tecnologia,
I saps què és el que no es podria evitar si no s'ho haguessin patat?
Què?
Les emissions de Radio Liberty.
Doncs mira, això seguríssim que no, perquè a més, entre altres coses, no sortien les emissions d'allà, sinó sortien de Pals.
Sí, sí, no, i no perquè sortissin de Pals, sinó perquè la manera com llançaven les ones de ràdio cap a la troposfera perquè després rebotés, feia que fossin, vaja, que fossin imperceptibles. De fet, la BBC...
Ho van intentar, amb interferències...
Sí, però no se'n van sortir...
...que tenien transmissors per l'aire.
Sí, però no se'n van sortir per això. Justament, deia, la BBC va anunciar la setmana passada que tornava a engegar els seus transmissors d'ona curta, que és el tipus de transmissió que hi havia a l'emissora de Radio Liberty, per poder emetre informació cap a Rússia sense ser interferida. Vull dir que nosaltres també vam publicar una notícia sobre això fa uns dies i pensàvem, vaja, potser és una mica friqui el tema, doncs ha resultat ser que potser no és tan friqui, mira què et dic.
Mira, escolta, jo només veig que els estats no acaben de desfer-se de les ràdios d'ona mitjana i ona curta. Perquè precisament al final la tecnologia, internet, els servidors, es pot controlar d'una manera més o menys efectiva.
Exacte.
Segons quins tipus de transmissions són més difícils de controlar, sobretot si surts amb un megawatt de potència des d'una platja.
Exacte. Josep Lluís, gràcies. Fins la setmana que ve.
Que vagi molt bé.
Que vagi bé. Bon dia. Doncs abans de marxar, com sempre, temps pel temps, Marc Vilà.
Pendents de la pertorbació cel·li, avui dimarts el dia quedarà gris, ennuvolat i amb pluges que podran afectar-nos a qualsevol hora, tot i que seran més probables durant la tarda. Seran pluges febles, de poca acumulació. La posició del centre de baixes pressions avui impulsarà vents de llevant a estones agregalats del nord-est de la nostra comarca. És per això que el Servei Meteorològic de Catalunya té emès un avís per estat de la mar que adverteix de mar brava amb onades de més de 4 metres i notable mar de fons de llevant.
Gràcies, Marc. El Supermatí torna demà puntualment a les 8 del matí amb en Gerard Escaig. Gràcies per fer-nos confiança, gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa i, com sempre, si voleu seguir informats i informades de tot allò que passa al Baix Empordà, podeu fer-ho les 24 hores del dia a través de radiocapital.cat o us podeu subscriure al nostre butlletí diari de notícies. Nosaltres hi tornem demà. Que vagi molt bé, que passeu molt bon dimarts. Adéu-siau.